Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Parlem dels animals tots els divendres a COPE Catalunya i Andorra. Són les Converses Veterinàries. Les Converses Veterinàries que tornen després d'unes vacances que han estat doncs, fantàstiques i meravelloses. Desitgem que tots vosaltres també hagueu pogut gaudir d'unes merescudíssimes i boníssimes vacances. I ara toca reprendre la normalitat, i en aquesta normalitat nosaltres volem, com no, agrair al Col·legi de Veterinaris de Girona i també als amics del Centre Verd de Girona que donguin la possibilitat de poder realitzar aquests minuts setmanals dedicats al món dels animals, on parlem amb els professionals dels animals, les persones que cuiden, mimen i estimen els animals. Converses Veterinàries. El d'avui és un programa especial perquè és el de Sant Tornem-hi, aquell de reemprendre la nostra activitat, i per això buscàvem tenir doncs, una convidada més que especial. Anem fins a la Fundació Mona i des de les seves instal·lacions saludem a Olga Feliu. Olga, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Què tal les vacances?
Ai, sensacionals. I les vostres? Com ha estat el tema vacances a la Fundació Mona? Com heu passat l'estiu amb totes aquestes calors? Afecten els primats aquestes temperatures o estan més que acostumats perquè els hi ve de genètica?
Sí, jo crec que ells ho porten millor que nosaltres, eh?
Perquè
nosaltres ha sigut com un xoc aquest any, eh? I el trist és que ens haurem d'anar adaptant perquè això sembla que ja no... No hi ha retorn, eh?
Vull dir, no té marxa enrere.
No. Vull dir que... Però bueno, bé, ens hem anat combinant entre tots, eh? I també hem fet algun dia fora.
Clar que sí, doncs celebro que hagueu pogut descansar una mica, que ho teniu més que merescut. Estàvem parlant d'aquesta onada de calor. Hi ha algun tipus de protocol o de tractament o de dispositiu o la calor és molt benvinguda i normalitat total, que no passa res? Com ho feu?
Bueno, a veure, no és benvinguda la calor, però clar, no en aquest nivell. Llavors, com ens afecta a nosaltres, sobretot, ens sap molt de greu per les visites que ens venen a conèixer a l'estiu, saps? Perquè quan fa tanta calor, a veure, tot i que ja el recorregut ara ja tenim certes ombres, a veure, hi ha espais que toca el sol de ple i llavors, clar, no gaudeixes tant, saps? Sí que és veritat que posem... aigua perquè la gent pugui omplir ampolles i els ximpanzés també tenen força aigua i uns aspersors, però clar, costa, gestionar amb tanta calor una visita i més els nens i tot, vull dir, normal.
Mira, ha sortit aquest tema i Olga, em menja la curiositat, el ximpanzé beu molta aigua al dia?
No, però sí que en veu, eh? Vull dir que ells tenen allò ad libitum, poden anar bevent quan vulguin, i també sí que és veritat que a l'estiu nosaltres hi ha molta fruita que els hi donem com congelada, va? Saps? Fem, per exemple, una galleda plena de fruita i d'aigua, i després ho congeles tot i ho penges allà fora a les instal·lacions, i clar, ells van xupant el gel i es mengen les fruites i és com un gelat.
Com un gelat, anava a dir, sí.
Sí, els refresca molt, eh? I els hi encanta, eh? Si passen, bueno, hores, moltes hores no, perquè, clar, entre que s'ho mengen ràpid i es desfà, però gaudeixen molt.
Una altra pregunta relacionada amb l'aigua. Es banyen? Els agrada posar-se... Jo mai he vist un ximpanzé que estigui banyant-se dintre, no sé, dintre un riu, però això és possible?
No es banyen. Tenen molta por a l'aigua. De fet, vull dir, si potser algú ha vist en algun lloc que hi hagi ximpanzés que les barreres de protecció és aire.
Clar.
Són canals d'aigua, no. No saben nadar, així que és veritat que hi ha, per exemple, algun primat que fica l'aigua, saps? Com uns macacs que els encanta i cacen crancs, són uns macacs asiàtics, però el ximpanzé en concret no.
Mm-hmm. Bé, anem a parlar-te d'un tema que, desafortunadament, de forma trista, està molt d'actualitat i se'n parla molt, i esperem que no se'n segueixi parlant massa, perquè si no se'n parla gaire serà bona senyal. Però hem passat de tenir el tema del coronavirus a tenir d'actualitat la verola del mico.
Doncs sí.
té que veure amb els micos? Per què es diu Barola del Mico?
Sí, a veure, és una actualitat i ens afecta i ja hem rebut moltes trucades, de persones que venien de visita i dius, oh, he sentit que hi ha la Barola del Mico, no em contagiaré, no? Aleshores, bueno, a veure, és el fet aquest de donar noms, saps, a malalties noves o malalties que, bueno, aquesta no és nova, no?, però que surten i llavors, doncs, que d'una manera o altra afecta, doncs, en el nom que li has donat, saps? Llavors, a veure, per què es diu Barola del Mico? Doncs perquè la primera vegada que es va descriure es va fer amb uns micos de laboratori, val?, que estaven infectats. I llavors, doncs, bueno, li van associar i li van posar... És una varola, és un tipus de virus diferent a la varola que ara encara vacunen a la canalla, saps? I que es vacunen de petit, o que hi ha algun cas, però... Però clar, es va descriure amb una colònia de micos i llavors així es va quedar. Llavors, evidentment, no vol dir que els micos tinguin la varola, sinó que aquells en concret doncs, es van infectar. S'ha quedat el nom.
Doncs només us faltava això, no?
Sí, clar. Bueno, però ja està bé, no? Perquè a vegades... A veure, no està bé, no? Però que vull dir, em refereixo que a vegades la gent mira si la varola del mico, se'n recorda dels altres, ens truca, escolta'm, tal, i també s'interessen, no? Però clar, és molt trist, que és el que deies, no? Hem passat del coronavirus, ara aquest, que és un... em sembla que és un ortopox virus, però que és així, la varola del mico, de saber què ens vindrà després, no? Però bueno, de fet, l'Organització Mundial de la Salut doncs, ja està demanant que, bueno, de fet ja hi ha un protocol de que els nous virus que vagin sortint no se'ls associï cap nom que pugui ofendre doncs, amb un col·lectiu, amb una raça, amb una espècie, amb un animal en concret, perquè tot això porta conseqüències. Saps? Vull dir que quan va sortir el coronavirus, que deien, bueno, els pobres xinesos, doncs en molts llocs van tenir problemes per ser xinesos i perquè deien que era un virus xinès, saps?
Clar. I llavors,
doncs bé, doncs, de fet, hi ha una plataforma d'aquí de l'Organització Mundial de la Salut que fins i tot es poden fer propostes de noms i de, saps, per classificar nous virus o que vagin apareixent.
Aquí el més important, Olga, seria doncs dir de que tota la gent que es vulgui apropar a la Fundació Mona poden venir amb la tranquil·litat que això no té que tenir res a veure en que puguin agafar la malaltia aquesta, no?
No, i tant. Poden venir perfectament, vull dir que cap dels nostres ximpanzés ni ha tingut, saps? Vull dir que, i que poden venir perfectament i que ja dic que no va associat als monos en general, sinó que va ser en concret una colònia que estava en experimentació quan es va descriure aquesta malaltia.
Olga Feliu, a l'estiu canvia el perfil de visitants de la Fundació Mona?
Sí que canvia, perquè és veritat que tenim molta gent d'aquí, perquè vull dir que, no sé, si ara la gent ens movem molt més pel nostre país, perquè realment tenim molts llocs macos per veure, però sí que és veritat que també tenim més estranger, que venen francesos i anglesos, això sí. I d'altres parts d'Espanya també.
Els estrangers, o potser hi ha algun país que estigui especialment sensibilitzat amb tots aquells postulats que vosaltres defenseu en quant a la protecció i a la salvaguarda d'aquests exemplars?
Els anglesos. Els anglesos són els més sensibles pel tema dels animals i si tenim en compte, a part de sensibilitat, doncs, que siguin bons col·laboradors econòmicament amb animals, són els holandesos, també. Mm-hmm. Entre anglesos i holandesos són els més sensibilitzats amb aquest tema, sí. No només amb primats, amb primats molt, però també amb altres espècies.
Suposo que ara toca recuperar, doncs, també l'inici de les escoles, no?
Sí, i tant, aquest és l'altre tema. Nosaltres, de fet, em sembla que ahir em deia el noi, en David, que porta tot el programa de Moneduca, que teníem 105 escoles reservades ja. A dia d'avui.
Això és fantàstic, no?
Això és fantàstic, sí, sí, sí. Sí, el que passa que és això, no? Són escoles que venen a la Fundació, fan la visita presencial, com sempre, clar, arribarà un moment que no hi haurà més dies lectius per, i ho tindrem ple. I llavors el que vam fer ja l'any passat, a veure, després de la pandèmia, vam començar a preparar un programa educatiu virtual per a les escoles que no poden venir, o que estan molt més lluny de, doncs, de 100 quilòmetres, 150, i clar, durant el dia és complicat fer una excursió així. Llavors, doncs, tenim un programa educatiu virtual i estem tenint molt d'èxit perquè ja hem fet algunes proves. Bé, de fet, l'any passat ja vam fer 27 escoles d'aquesta manera i molt maco, molt interactiu i, bueno, i clar, i pot ser grups a distància, però interactuant, com que tenim càmeres per totes les instal·lacions, doncs ens connectem, veiem els ximpanzés en directe i vull dir, és molt... Bueno, és una opció molt bona per a les escoles que no poden venir.
Oh, que interessant, sí. Quin és el perfil dels estudiants que venen a visitar la Fundació Mona? Són nens? Són joves? Són de primària? Com són?
Sí. Mira, jo ara exactament de l'any passat d'aquest curs no ho sé, però els que més venen són de primària, això segur, i sobretot de cursos entre 5è i 6è, perquè també són els anys en què... doncs estan treballant més el tema dels animals i llavors doncs, ho encibeixen en el programa. Però sobretot més de 5è i 6è.
Bé, a l'inici d'aquest espai estàvem parlant de com canvia el clima i com ens hem d'anar acostumant doncs, a les realitats de que el temps doncs, serà més calorós, que poden haver-hi doncs, tots aquests fenòmens que estem veient aquests dies, no? Això quines conseqüències pot tenir per a aquests animals, aquests primats que teniu vosaltres?
Bé, sí que és veritat que...
Per l'espècie em refereixo en general, eh? No només sí. Els que estan físicament a la vostra fundació.
Ja, a veure... Clar, això és un altre tema. Una cosa és la calor, que vull dir que ells estan molt més adaptats, però, clar, l'altra és el canvi climàtic.
Clar.
Evidentment, això sí que té conseqüències nefastes, perquè, clar, incendis, deforestació, reducció de l'hàbitat i, llavors, desaparició dels grups familiars i, evidentment, de l'espècie. Això sí que és molt, molt preocupant perquè, per desgràcia, les selves cada vegada es van reduint molt, doncs, ja sigui per tema canvi climàtic o per tema doncs, de deforestació per plantacions d'oli de palma o per fusta o per activitats com per extreure allò el coltan per fer els telèfons mòbils. Això sí que té unes conseqüències molt, molt desastroses, no només pels primats, sinó per la biodiversitat en general.
En el cas dels primats, aquests es veuen obligats a desplaçar-se per aquesta deforestació. Es poden reubicar fàcilment? És una gran dificultat? Hi ha moltes víctimes? Com és?
A veure, es desplacen. Una de les... A veure, no es poden reubicar fàcilment, perquè, clar... no hi ha espais, cada vegada hi ha menys espais i és molt difícil reubicar un grup. Clar, a veure, una cosa és que dius, mira, és un grup molt maco, ben format, que saps, és molt estable i tens una zona de selva perfecta que reuneix les mateixes característiques de la selva on estaven, i llavors això seria un món ideal, però això no és així. Una de les conseqüències en molts països, bueno, en ximpanzés i en altres espècies de primats, que passa és que, clar, com que se'ls redueix els espais, s'acosten a poblacions locals. És com aquí els senglars que baixen a les ciutats perquè cada vegada tenen menys. Hi ha més nombre d'animals i hi ha menys espai o menys menjar en el bosc, saps?
Clar.
Llavors, clar, això vol dir doncs, que els maten, que poden atacar a persones i llavors... Això no és positiu per l'espècie en si.
Es veu algun tipus de reducció d'aquesta deforestació o les coses segueixen com estaven i seguim menjant dia a dia espai a la natura?
Jo crec que segueix. Segueix. Sí que és veritat que hi ha zones que s'ha reduït perquè hi ha molts projectes de conservació d'hàbitat i llavors doncs una de les coses que fan moltes organitzacions és comprar selva per protegir-la. Llavors jo crec que això és genial. I l'altra és creant parcs nacionals, que a priori, a veure, almenys els hem de tenir creats, no? Després que els puguis protegir o no és una altra cosa. Però almenys doncs, els països, hi ha molts països africans que creen aquests parcs per tenir-los delimitats i a la mesura que poden doncs, els protegeixen, eh? Amb guardes forestals i això. Però clar, això és molt, molt complicat. És complicat aquí, imagineu-vos allà.
Mm-hmm. Doncs, un cop més, pensem que és important que tota la societat, però si més no, que des de ben petits doncs, s'eduquin amb certs valors de protecció i de conservació de la natura, no? Per evitar doncs, que hi hagi doncs, aquesta actitud tan contrària a la pervivència del que ens envolta, no?
Sí, jo crec que és la clau del canvi és aquesta, que totes les noves generacions, i a veure, i els que no són tan nous, saps? Perquè a vegades els nanos estan molt conscienciats, però clar, després arriben a casa seva i diuen quatre coses, i els pares diuen, bueno, això tampoc és tan important. Llavors, és complicat. És per això nosaltres tenim tota una part de visites que són visites familiars amb els nens i els adults, perquè vull dir que tots anem a l'hora. Però jo crec que és la clau. A veure, l'educació és la base del canvi. És que si no... està complicat.
Pensem que els ximpanzés deuen ser molt resilients, no? Perquè entre els que han estat presos i viuen en cautivitat i entre els que són víctimes de l'acció de l'home d'una altra forma, com per exemple amb la deforestació, doncs imaginem que deu ser una espècie forta i resilient, no?
Sí, sí, sí. Són animals, a més, molt plàstics que s'adapten a situacions, doncs bé, des d'animals que sobreviuen en laboratoris, que han nascut en llibertat, han acabat en una gàbia, en un laboratori d'experimentació, i sobreviuen anys i anys, suportant totes les coses que li fan, doncs fins a animals que doncs, viuen en circs, o llavors són molt, molt resilients, és veritat. I a més aguanten molt, vull dir que també és una característica dels animals en llibertat, saps? No mostren que estan malalt normalment, perquè, clar, també és una manera de mostrar la teva debilitat, no?, davant d'un depredador possible, i llavors aguanten molt fins al final.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs aquell primer programa ja està fet, ja l'hem realitzat i ha estat mercès a la col·laboració de l'Olga Feliu des de la Fundació Mona, amb qui estem en deute i eternament agraïts. Olga, ens han quedat moltíssimes preguntes en el tinter. Gràcies de nou.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en la Fundació Mona.
Tantes preguntes que fins i tot, si et sembla bé, convidem a venir la propera setmana a acompanyar-nos en el programa, que ens puguis atendre i parlarem, si et sembla bé, de moltes coses, com per exemple de cursos de fundació, dels cursos de la fundació que esteu fent, no? I que poden ser molt interessants per a moltes persones. Et sembla bé?
Perfecte. Doncs, i tant, encantada.
Doncs fins la propera setmana, tornem d'aquí 7 dies amb el suport del Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins aquí 7 dies. Adéu-siau. You ready?